Avui volíem parlar d'una de les reivindicacions de la jornada, polèmica per alguns sectors, que és la llei trans. Ara mateix és un esborrany pendent de ser aprovat pel govern d'Espanya, que preveu que es pugui canviar, com sabeu, de sexe legal sense requisits mèdics. Ara bé, mentre Podem apreta per dur la llei cap al Consell de Ministres, sembla que el PSOE ho està frenant perquè vol ajustar-la. El Via Lliure m'ha anat a conèixer la història d'un nen, el Leo, un nen trans d'11 anys, que és el fill del músic molt conegut i molt estimat per aquest programa, que és Ferran Palau. Molt conegut a casa nostra, entre altres coses, perquè acaba de publicar un disc preciós que es diu Parc, i és fill del Ferran Palau i de la Louise Sansom, que és també músic i membre de la banda Anímic. L'altre dia vam anar fins a la casa del Ferran Palau i de la Louise i del Leo, i vam fer una cosa, vam provar de fer un experiment, que és, mentre jo estava entrevistant els pares, el Ferran i la Louise, al menjador, la Clara Molins se'n va anar a l'habitació del Leo i va estar conversant amb ell una estona. I aquest és el resultat d'aquestes dues converses creuades que van passar aquesta setmana. Ferran Palau, què tal? Bon dia.
Bon dia, com estem?
Hola, Louise, molt bon dia.
Hola.
Volíem parlar amb vosaltres per saber com vau viure la transformació del Leo. A quina edat va passar? A quina edat verbalitza que, en fi, que se sent diferent del que se suposa que li diuen que és?
Des de que aprèn a parlar, que ja llança senyals, el que passa que té pocs recursos per explicar-se, per entendre les coses, llavors són més aviat senyals. I és cap als 3 anys que ho comencem a nosaltres a pensar i just als 4 anys és quan vam fer el trànsit, el canvi de nom.
Bueno, él cuando empezó a hablar, él ya decía que era niño. Con las primeras palabras, bueno, notabas una confusión porque cuando decías niña o guapa, sobre todo con el guapa, porque era muy guapa, pues claro, nos venía y decía, pero es que mamá, yo no soc una nena, no soc guapa, soc guapo.
Hola Leo, ¿cómo estás?
Molt bé.
Et dius Leo, però has sigut tu qui has triat aquest nom, que sí?
Sí.
Explica'm per què.
Doncs jo em deia Mia i no em sentia còmode. Això, que els meus pares em tractaven com una nena. No m'agradaven que em diguessin com a femení. Sempre els jocs que jugàvem els meus amics volia ser el rei, volia ser el príncep i totes aquestes coses. I al final, doncs, els hi vaig dir... Pues,
claro, nosotros al principio, como no conocíamos la realidad, ¿no?, de niños trans, pues ni nos planteábamos que podía ser un tema como este. Y bueno, le decíamos, bueno, pues guapi. Ni para ti ni para mí, ¿no? Guapi y ya está. Sin plantearnos más allá de lo que podía ser. Y es verdad que en P4, creo que fue, que la profesora nos llamó un día para comentar la obsesión que tenía él con el azul.
A part de que el blau és un dels meus colors preferits, sempre he tingut el blau al meu costat, directament. Sempre volia anar de blau, volia... Si tenim que triar algun color, jo escollia el blau.
Todo tenía que ser azul. Però de una forma molt obsessiva.
Estem a la teva habitació i aquí a la teva habitació veig que hi ha unes llums al voltant del llit que són blaves, també.
Su cuarto tenía que ser azul, toda la ropa tenía que ser azul, pero no lo relacionábamos porque tampoco somos una pareja de lo más común, ¿no?, dentro de unos estándares y tampoco somos de fijarnos en estas cosas, entonces era como natural.
També com que som una parella, que els rols de gènere potser no són els més clàssics, els que tenim... Llavors, els referents que tenia ell de molt petit, que érem nosaltres, eren una mica confusos en aquest sentit.
En quin sentit no heu sigut més referents?
Bueno, no encaixem en els rols de gènere. Ni ella porta els cabells llargs, ni jo sóc un tio molt viril. Potser això és el que feia que pues, ell no tingués aquests rols de gènere com tant que ens imposen des de fora, com que a casa no ho vivia així, pues, que potser era bueno, així.
Però la profe sí que s'havia fijada i nos llama un dia... que él tenía 3 años, y le dijimos, bueno, por ahora no le hemos dado más vueltas, pero bueno, ahí está, ¿no? Y fue, pues eso, a los casi 5 años que ya se manifestó de verdad.
Doncs tenía 4 anys.
Només 4 anys.
Sí, era molt jove.
¿No? Preguntándome a mí un fin de semana, un paseo, por aquí por el pueblo, en que de repente me dijo, oye, mamá, ¿por qué quisiste una niña? Si yo soy un niño, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Por qué me pusieses un nombre de niña y todo?
¿Y cómo va a ser que els hi vas dir? ¿Cómo els hi dius?
Sí, va ser així, dient, jo sóc un nen. Ho vaig dir així, molt clar. Vull ser un nen i sóc un nen.
Claro, ahí es donde ya dices, un momento. Esto es más importante de lo que yo... De lo que está pasando, ¿no?
¿Y qué et van dir els teus pares? ¿Cómo van veure ells?
Doncs ho van veure bé. No tenien ningún problema. Primer es van quedar com... No m'entenc gaire i llavors es van enterar que hi havia, doncs, no sé si és com una associació, sí, que és Crisalis. Crisalis, i llavors va estar allà i va entendre que era un nen trans.
El tránsito de Leo fue en un fin de semana. O sea, él llevaba toda la vida, llevaba 4 o casi 5 años diciéndonoslo. Éramos nosotros los que no veíamos lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, en el momento en que nos planteó esas dudas, yo llegué a casa, miré en internet un poco y vi claramente, era súper evidente lo que estaba pasando. Mi ignorancia no hacía que tampoco lo mirase más allá.
Però sí que dieu que llavors, d'alguna manera, us estava dient que no era una nena, que el nom que li havíeu posat, que era Mia, era equivocat, d'alguna manera. Us havíeu equivocat.
Bueno, i que inclús el naixement, no? Perquè quan em vas tenir, per què et vas equivocar, no? Per què va haver-hi aquesta
Com si haguéssiu triat vosaltres i dir, bueno, que no ho veu veure, que... No?
Y yo siempre digo, a él no, por supuesto, pero yo siempre digo que lo único que podemos darle realmente a nuestros hijos es su nombre, y en mi caso no he podido hacer ni eso. Pero bueno, si él es feliz, pues yo también.
No com que no m'agradés el nom Mia, perquè el nom Mia és molt maco, però no sentia com si fos una nena. Llavors, sempre he dit, Mia, és que és un nom super increïble.
És molt bonic.
És molt bonic. Llavors, el nom de Mia, per exemple, jo li poso més coses. Per exemple, vaig plantar una rosa que li vaig posar Mia. Tinc pensat que els meus fills, si tinc una nena, es digui Mia, perquè el nom de Mia sempre el tindré al meu cor.
O sigui, a moltes coses del teu voltant els hi dius Mia.
Sí, sempre ho tindré dins.
El tránsito normalmente pues es ese cambio, ¿no? en que el niño puede expresar externamente hacia los demás quién es y que la sociedad se lo permita. Con Leo fue como muy natural porque él siempre se había vestido como un niño, porque era como quería. Su pelo cada vez era más corto, muy a mi pesar, porque tenía un pelo precioso. Pero bueno, yo soy una persona que no quería decirle que no, ¿no?, a las cosas. Si él lo quería corto, pues corto. Y claro, en un fin de semana, el domingo, hay gente que tarda meses en transitar. Necesitan una pausa, ¿no?, y explicarlo a las familias, al entorno. Nosotros el domingo le preguntamos a Leo si quería cambiarse el nombre. En esos momentos nos dijo, sí, me quiero llamar Leo. O sea, era una cosa inmediatamente. Al microsegundo nos dijo Leo.
Ho havia pensat.
Sí, sí, sí. Sí,
o sigui, no és que li dieu, mira, hi ha aquesta opció, m'esteu dient quina edat tenia?
Sí, sí.
5 anys? 5.
No havia complit els 5. Estava un mes de complir els 5.
Ell havia rumiat i reflexionat sobre això? Sí, o vaja, sí. Ho tenia clar ja?
Sí, sí.
Que no us dona temps de dir, bueno, mira, Mia, en aquell moment. Hi ha aquestes opcions, pots canviar-te el nom? No. Ell sabia que es deia d'una altra manera.
Sí, sí.
Sí, va ser així, dient, jo sóc un nen, i jo sóc el Leo. Per exemple, era el dia de Reis. Jo tinc el complet del nom de Leo. I és el dia de Reis, i ara sempre ho celebrem junt als Reis Mags. I vaig dir, em dic Leo, vull ser un nen i sóc un nen.
El shock nos lo llevamos nosotros. Él lo hizo con toda la naturalidad y simpatía del mundo. O sea, no sufrió en absoluto en ese sentido, ¿no? Bueno, están preparados para esto. Pues sí, me quiero llamar Leo. Fue un poco así.
Dibuixa on era o com va ser la
pues
conversa.
Pues aquí mismo. Él estaba delante de la tele, pegado como todos los niños de 5 años a la pantalla. Y nosotros aquí en la puerta de la cocina. Y yo me giré y dije, oye, ¿qué te parece si cambiamos el nombre? Así tan... Y sí, se giró. ¿Ah, sí? ¿Cómo te vas a decir? Leo. Pues vale, pues Leo. Primero le dijimos, ¿no prefieres algo que empiece con M, que no nos cueste tanto? Y dijo, no, Leo.
Mariano.
Leo. Sí, claro, es que claro, de Mía a Leo, realmente, cuando llevas 5 años llamándole Mía cada día tantas veces, ¿no? Es
¿Alguna vagada se os debo escapar?
Ahora no? Ya no. Al principio sí, el primer año, sobre todo, yo que sé, en un momento de sorpresa o de enfado, ¿no? Que,
bueno, porque, perdona, als que tenim més d'un fill... Bueno, és que li dius una a l'altra, si tens una mascota a sobre ja, és, o sigui, els crits d'alegria o d'enfado, com deies, claro. O d'emprenyada, se t'escapa un per l'altre.
Sí,
ja
sí.
No m'imagino si durant tot el temps hagués estat dient d'una manera una persona.
Claro, y los artículos y todo, pero bueno, ya está, ahora ya no pasa.
¿Sabeu per què va triar Leo?
Hemos de decir que en esos momentos habían unos dibujos animados puestos que son los Tortugas Ninja. Sí, y además siempre ha sido muy fan de Leo Messi.
El nom Leo em sembla molt maco, a part de que sigui dels millors jugadors del món, també, de futbol... També.
Leo Messi.
Sí, el Leo Messi, per exemple, i també fa les Tortugues Ninja, que ja era molt, molt fan. També perquè em sembla un nom supermaco.
Y entonces ese día le dijimos, ¿cómo lo hacemos en el cole? Dejamos unos días que nos acostumbremos a llamarte Leo y a tratarte de él en casa. Y primero nos dijo sí, y al día siguiente, a las 9 de la mañana, llamada de la directora diciendo, oye, que Leo ha dicho en la asamblea que ahora es un niño, que se va a llamar Leo y que ahora es un niño.
Yo estaba a la asamblea, era una asamblea de clase, com fem, que parlem de si hi ha hagut algun problema o algo així perquè els delegats ho solucionin. I llavors em vaig posar al mig de l'assemblea, que era una rotllana, em vaig posar al mig i vaig dir, jo sóc un nen, sóc el Leo. I es van mirar una miqueta i van dir, vale. I llavors em diuen Leo.
O sigui, no tenies cap mena de vergonya, de por, molt valent.
Mai he de tindre vergonya.
No havíeu dit res al col·le vosaltres?
No, bueno, és que fue el dia siguiente. Fue el lunes, esto. I havia passat el domingo. Entonces, claro, el lunes por la tarde, pues hablando con el cole, rollo, no, si nosotros también nos acabamos de dar cuenta de esto. Y al colegio, bueno, han sido maravillosos y les encajó todo también. O sea, de repente era como, claro, es que lo que no estaba encajando era mía. Pero Leo encaja totalmente en todo lo que él es. I nada.
Els teus companys que et coneixien com a Mia t'havien de dir, Leo, com va ser això? Els hi va ser fàcil? Com ho vas viure?
Doncs a vegades se'ls hi costava i llavors sempre els hi recordava, però al final se li quedava.
I ara ets el Leo.
Sí, sóc el Leo.
El món ha canviat moltíssim i te n'adones que els nens ho estan transformant absolutament tot. A la seva classe, jo ja veig que els rols de gènere es comencen a difuminar molt. No hi ha bullying si una nena és més masculina que una altra, o si un nen és més femení que un altre, almenys en l'entorn que nosaltres tenim, no? Que és molt sa, molt obert. Llavors són coses que ni es plantegen, saps? Vull dir, tota la classe del Leo, tota l'escola del Leo han viscut aquest trànsit amb ell, però tu creus que parlen algun dia d'això? Qui va?
La reacció dels companys, de mestres, de fins i tot de pares de companys, que això a vegades pot ser més intens. O sigui, no va tenir mai cap problema?
No, la veritat és que en el col·le no. Sí que algun pare ens va preguntar sobre el tema per informar-se, per estar més informat i tal, no? Però a nivell d'escola, és que ja et dic, ha sigut espectacular. Inclús han anat a veure els profes, directora, conferències per aprendre més. Quan es fan murals sobre els òrgans sexuals i el gènere, es dibuixa un tercer cos, es parla de totes les opcions possibles. Ara mateix això, les escoles no estan obligades a fer-ho, la nostra ho fa perquè és especialment sensible en aquest tema, però espero que aviat sigui obligat, perquè igual que la diversitat sexual forma part de la naturalesa humana, la diversitat de gènere i el gènere fluid també forma part de la humanitat. No sé. En el cas dels nens trans, potser ja no dels adults trans, el trànsit el fa al seu entorn. Perquè el Leo no va canviar absolutament res, saps? O sigui, a part d'això, de cada cop rebia el nom que ell volia, no? Però, i se'l tractava del gènere que ell volia, però a part d'això, a nivell de caràcter, no va fer cap mena de canvi, de manera de vestir, de manera... I en canvi, sí, com perceps una persona, saps? I diria que el trànsit, en el nostre cas, va ser l'entorn. Qui el va fer? Nosaltres, l'escola, la resta de família, els amics, etcètera, etcètera, que no pas ell. Ell realment no va transformar ni transitar en res, pràcticament en res. En un mirall, en un
mirall, en un mirall. Hi ha un moment que vosaltres feu com una separació de dir... és la mateixa persona, però era una nena quan jo la vaig parir, en aquest cas, Lluís, i ara és un nen. És com la sensació que puguin ser, encara que no canviés massa, però puguin ser com dues persones diferents.
Sí, sí, sí. De hecho, hoy en día, si hablamos de Leo antes, cuando era Mía, a veces se nos escapa hablar en femenino. Como, ¿no? Es curioso, no sé, y sobre todo en inglés, por ejemplo, que yo soy de Inglaterra, dependiendo de qué época estoy hablando de él, de repente me sale, ¿no? Hablar, los artículos son femeninos. Y luego hay una cosa muy importante que creo que es importante hablar de ello también, porque es un tabú para los padres de niños trans, que es el conocido duelo, ¿no? Del padre o de la madre. se pasa como una especie de duelo, sobre todo cuando es madres que sus hijos son trans o padres y las hijas son trans, en que haces el duelo sobre una idea que tú tenías en la cabeza. Que aunque no lo quieras hacer, el ser humano somos así, ¿no? Y nos plantamos como unas semillas de unas ideas que de repente te las quitan, ¿no? De un día para otro, que no te los están quitando en realidad, porque la persona es la misma. Pero tú te has formulado una idea, ¿no? De una
hija. De cómo sería.
Exacto.
De que seria una noia, que després seria una dona i que seria una àvia en el futur i que tindria fills i que bla, 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 bla.
Y de un nombre en concreto y de un aspecto en concreto. Y quieras o no, aunque luches contra eso, eso se había formado en tu interior, ¿no? Igual que cuando estás embarazada y tienes como una en tu imaginación la idea de un bebé en tus brazos, ¿no? Pues es un poco esa... Y eso es algo que pasa en muchos padres y además... Se pasa de una forma muy callada. Tienes como una sensación de culpabilidad por sentir ese duelo cuando tu hijo es el mismo.
¿Tú lo has pasado?
Yo sí. Y es verdad que es una cosa que lo entierras en tu interior, como todo duelo. Como si te quitasen un cachito de ti, ¿no? Cuando se muere alguien. Pues esto, hay una sensación muy parecida porque, aunque no sea una persona física la que has perdido, hay una idea en tu interior que ha desaparecido.
¿Ell ho sap?
No, esto no lo he hablado con él nunca.
Clar, perquè en el moment era molt petit, com per entendre aquesta idea, ara ho entendria, segurament.
Sí.
Però és possible que et notés la càrrega al damunt de... Clar, és que la meva mare havia imaginat un futur per mi que no és el que li puc entregar d'alguna manera, no? Perquè jo no sóc
claro.
El que es pensava.
Supongo por eso digo que se lleva muy en el interior, ¿no? Este tema. Yo, a mí me da igual lo que haga Leo con su futuro mientras sea feliz, ¿no? Con Leo nunca lo he hablado, pero... He de decir que con Leo se puede hablar todo.
Ferran, ¿tu vas arribar a passar un dol o va ser diferent?
No, jo no el vaig passar gens ni mica, la veritat. Vaig passar com una primera fase com de por a la societat, saps? Amb què s'haurà d'enfrontar. Ai, si tu plores per mi,
jo ploro per les coses que no... Ara parleu del trànsit. Hi ha un altre trànsit que és el purament burocràtic, legal. Oficialment es diu Leo? Per
no.
L'Estat, diguem-ne, per la Generalitat, per les institucions?
Sí, no faria servir aquesta expressió oficialment, evidentment que es diu Leo, saps? I en el DNI ja vam fer un intent de canviar-lo i no va poder ser.
Ara el nom del Leo, el DNI, no està.
Què
va ser un tracte lamentable. Vam fer l'intent farà 2 anys, no?, més o menys, de canviar-li el DNI. Vam fer tots els procediments que s'havien de fer... Vam fer tot un dossier d'informació que demostrava que portava ja uns quants anys vivint com a Leo, que les notes del col·le hi posava Leo, que la targeta sanitària hi posava Leo, que el carnet del Super 3 hi posava Leo...
Doncs el Super 3, per exemple, em van posar Leo directament i el que està costant més és el DNI i aquestes coses.
Va anar el meu pare, va anar la directora del col·le, demanen testimonis també per això. Total, que va arribar el dia en què ens havien de veure amb la senyora jutgessa. I nosaltres no la vam arribar a veure, es van emportar el Leo sol a una habitació, el van tenir com 3 minuts allà dintre, va sortir, i al cap de res ens van dir que li denegaven el canvi. Clar, nosaltres, evidentment, no el vam preparar, no li vam explicar el que havia de dir. Nosaltres l'eduquem, però amb la llibertat total.
Estàs dient que tenia 9 anys.
Sí.
Uns 9 anys, i va declarar davant d'una jutgessa.
Bueno, va ser realment lamentable que se li pugui fer això a un nen, amb una família. Em vaig donar compte de com és, de com està de podrit els jutjats de Martorell que acaben a trossos, de fet.
Per tant, el DNI hi continua posant Mia, però m'has dit la targeta sanitària del Club Super 3. La seva primera reacció en veure un document aparentment oficial amb el seu nom, potser fins i tot les notes, va canviar en alguna cosa? O vull dir, veu notar que estava més feliç, més content?
O sigui, després del disgust per nosaltres d'intentar canviar-li el nom al DNI i no poder-ho fer, és que estava absolutament igual, li era igual.
Que le importase o no, pues es otro tema. Pero que es súper valiente y consciente de que solo es un nombre en un trozo de plástico, también. Los momentos más felices que ha tenido Leo fue el día que decidió su nombre, que él se le iluminó la cara, y eso es para nosotros lo más importante del mundo. O el
Explica
primer día que le dijeron guapo, y que incluso no habíamos hecho tránsito, estábamos en el ambulatorio y una señora se giró y dijo qué guapo este niño, y se le puso una cara, que ahí es donde también, ¿no?, se despertaron esas cosas de... Y decidí no corregirla, ¿no?, de aquello que dices, hostia, está tan feliz... ¿Qué voy a hacer yo, no? ¿Qué voy a decir?
Clar, hi ha una cosa que el Ferran ha anat apuntant d'alguna manera al llarg de la conversa, que és una mica que és igual la qüestió física o els trets que algú pugui atribuir a un sexe o a un altre, no? El que passa és que sí que ara té 11 anys i ara ve una època en què comencen els canvis físics entre una criatura i un adult, no? Els atributs considerats femenins començaran a aparèixer d'una forma més clara. Sabeu què passarà en aquest moment? És a dir, ho heu parlat, ho heu decidit, ell ho ha decidit, heu tingut converses sobre això?
Sí, i tant. I sabem en cada moment què li pot arribar a molestar o què no. De fet, de vegades noto que estic jo més pendent dels seus canvis que ell mateix.
Leo, has pensat després de canviar de nom, què és el que faràs?
Doncs, quan era petit, no. I després ja vaig començar a parlar amb els meus pares dient és que m'estan creixent les caderes i tot això.
Però sí que, per exemple, els pits seria una cosa que li molestaria, no? I a part d'això que li baixés la regla també li semblaria una cosa molt estranya.
Em van dir, a veure si trobem algun tractament o alguna cosa perquè no et creixin ni els pits ni tinguis la menstruació i tot això.
I vau trobar un tractament?
I vam trobar els bloquejadors, però no permetien que jo pogués créixer com els meus companys.
Ara mateix està prenent unes pastilles. No són els bloquejadors clàssics que prenen la majoria de nens o nenes trans. És una medicació més suau que el que fa és bloquejar el creixement de la mama i el fet de que li baixi la regla. Però la resta d'atributs femenins, entre parèntesis, se seguirien desenvolupant així com també el seu creixement.
Llavors un dia els vaig dir és que no puc créixer amb això. I ells van parlar amb la Rosa i la Rosa va dir que hi havia unes pastilles que eren noves. Soc el primer nen en fer servir aquestes pastilles.
De hecho, Leo es el primer niño que lo toma, o sea, es un poco el que lo está probando aquí en Cataluña. Sí. Y es una pastillita que se usaba para el cáncer de mama.
I quan et van dir que existeix un tractament experimental que permet fer tot això, tu com vas reaccionar?
Doncs estàvem baixant a fer un passeig i em vaig quedar com, en sèrio? Per què no m'havíeu dit això abans? Em vaig quedar molt feliç i molt tranquil.
És molt important aquesta pastilla perquè una de les coses que hacen els bloqueadores és que no se desarrollen els ovaris del tot. Entonces, el hecho de tomar esta pastilla y poder dejar que se vayan formando, ¿no?, todo su aparato reproductor, le va a dar la posibilidad en el futuro de poder tener hijos, que es una cosa que ahora los niños ni piensan en ello, y eso sí que es una decisión que como padres hemos de intentar salvar, ¿no?
La posibilidad que el vostre fill, el Leo, es quedi embarassat.
Exacto. O pueda donar sus óvulos a su mujer.
Cosa que ara potser es veu com molt extravagant, però també es veien, o sigui, també pensàvem en certes aspectes que ara estan molt naturalitzats fa 4 o 5 anys que difícilment passaria. Em refereixo a això que d'aquí 10 anys, 15 anys, a lo millor veure un tio prenyat és normal. I clar, si en aquell moment el Leo vol ser mapà...
I què et veus fent quan siguis més gran?
Jo em veig anant al món de la música. Sempre m'ha agradat l'electrònica i llavors sempre he dit, seré DJ i alguna cosa així, o també, doncs, encara no ho tinc gaire clar, però sé que aniré al món de la música.
Blau era un somni. Blau eres tu i somiava.
Abans em parlàveu del color blau. Hi ha una cançó, de fet, en el disc que es diu Blau. El disc sí. Està impregnat d'aquesta història?
La meva vida està impregnada d'aquesta història. I la meva música, de forma una mica inconscient, perquè tampoc decideixo mai sobre què parlaré en les cançons...
Sempre li surten les idees fent la siesta. Sempre.
Les meves experiències, la gent que tinc al voltant, les coses que em passen i que em preocupen, que m'agraden, tot això està a la meva música. Mai és explícit, no és una cançó trans, de trànsit, però té això. Sí que en el cas de Blau, Blau era un somni, Blau eres tu i somiaves, bueno, té aquest aspecte romàntic del moment aquest, no?, en què el Leo feia el trànsit.
Blau. Era un canvi.
Abans m'explicaves que hi ha una cançó del disc del Ferran que es diu Blau i que parla de la teva història. Creus que és important, com estàs fent ara, de parlar amb la ràdio, per exemple, explicar la teva història perquè altres nens que s'hi trobin no pateixin o visquin amb total tranquil·litat i normalitat?
Doncs la meva vida de ser trans ha sigut molt fàcil, però hi ha gent que li costa més perquè els seus pares doncs, no ho entenen. I llavors sé que aquesta cançó doncs va increïble per, la, per als nens o adults que es sentin així, que són trans i no saben com dir-los a la família o als amics.
És com dir no tingueu por.
No, és que no hem de tindre por.
Què us ha ensenyat a vosaltres, ell?
Realment ens ensenya, jo crec que ens ensenya més ell a nosaltres que nosaltres a ell. Ell, tema trans a part, com et deia la Lluís abans, és extremadament empàtic, però a un nivell que segurament va empatitzar amb la jutgessa que li va negar. Va dir, pues que va, no, no és que ho digués, però jo sé que ho pensava, pues que segurament aquesta noia tampoc té clar, no?, si jo ho tinc clar. Saps què vull dir? Això és una cosa que li ve sobretot de sa mare i és una cosa que a mi m'ha ensenyat i sobretot en el tema trans, home, ser conscient de que el teu entorn no és blanc o negre, de que les persones no són homes o dones, de que les coses no són blanques o negres, sinó que el món està fet de matisos, de sutileses, i això et fa obrir molt els ulls i ser una persona pues, més oberta en tots els aspectes. Això és superimportant per entendre el món en què vivim, saps què vull dir? I l'aspecte binari, o sigui, entendre que jo sóc antibinari com a posicionament polític, no només amb el gènere, sinó amb tot.
Vols afegir alguna cosa, Luis?
No tengo nada que añadir, papá.
Ferran, Luis, moltes felicitats per la vida que porteu, per la manera que ho heu gestionat tot plegat.
Leo Palau, ha sigut un plaer conèixer-te. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres.
Igualment.
I m'encanta sentir-vos parlar d'aquestes qüestions. Moltes gràcies per explicar-ho a la ràdio.
Un plaer.
A ti, gràcies.
Fins aviat.
Adéu.